Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
10 de maig, violació grupal a Màlaga. 19 de maig, violació grupal a València. 20 de maig, violació grupal a Granada. 23 de maig, violació grupal a Almeria. 23 de maig, violació grupal a Villarreal. Tot això ha estat només en els últims 15 dies i també són només els casos que s'han denunciat i que hem conegut. Ara, d'aquí a molt poca estona i 6 anys després de la violació grupal de la manada durant els Sanfermines, el Congrés dels Diputats donarà llum verda a la llei del només sí és sí. Una llei que farà que a partir d'ara les víctimes ja no hagin d'acreditar que han patit violència o que s'han resistit, perquè tot acte sexual sense consentiment serà una agressió. Perquè sí, en aquest cas, només sí és sí. El Congrés aprovarà la llei de l'audiovisual amb l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra d'Esquerra Republicana. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Els socialistes finalment han acceptat una esmena del Partit Popular i Ciutadans que obre la porta a que també es considerin productores independents aquelles que treballen per grans grups mediàtics. Això ha indignat Esquerra Republicana.
A Catalunya, Ciutadans i Vox ja han portat la futura llei del català al Consell de Garanties Estatutàries.
I ho fan perquè no es pugui votar demà com estava previst i, per tant, no es pugui aprovar abans de dimarts, l'últim dia que té el govern per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
50 persones que viuen en una nau de l'Hospitalet de Llobregat seran desnonades d'aquí a 4 dies.
Hi ha una quarantena d'adults, alguns amb problemes mèdics com càncer o asma, i almenys 6 menors d'edat. L'advocada de part d'alguns dels afectats ha assegurat a Ràdio Estel que cap funcionari s'ha dirigit a les famílies ni ha rebut cap alternativa residencial.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Polèmica per l'horari de la final de la Copa de la Reina, que jugaran el Barça femení i l'Sporting de Huelva aquest proper diumenge.
El partit serà 11:45 del matí al Corcón, on també es preveu una temperatura que pot superar els 30 graus, un horari inamovible, ja que l'equip local té partit de Lliga a les 8 del vespre.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Temps tranquil arreu del país, tot i que estem observant ja la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, que podrien arribar a donar algun ruixat aquesta tarda, especialment cap a la zona de la Vall d'Aran, si és que s'arriben a produir. A destacar les temperatures, que a poc es van recuperant respecte a aquests últims dies. Avui fa ja una mica més de calor, màximes de 24 a 28 graus aproximadament. I després d'un matí amb sol i amb alguns núvols a la costa, tarda assolellada bona part del país, però amb nuvolositat variable, sobretot comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i també l'àrea del Pirineu. La tramuntana es mantindrà al nord de la Costa Brava provocant temporal marítim. Demà, jornada tranquil·la, plàcida, sol, fresca al matí, especialment a l'interior, també al Pirineu. De dia, temperatures més altes, podríem ja arribar a fregar els 29 o gairebé 30 graus a les comarques del Pla de Lleida, per tant, jornada demà més càlida, i de cara al cap de setmana sol i temperatures altra vegada per damunt dels 30 graus a molts punts de l'interior, però res a veure amb la intensa calor del passat cap de setmana.
Sis anys després de la violació grupal de la manada durant els Sanfermines, aquesta tarda el Congrés dels Diputats donarà llum verda a la llei del només sí és sí. La cambra aprovarà la norma amb el suport de la majoria progressista i el vot en contra del Partit Popular i de Vox. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El projecte impulsat per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, veurà la llum verda 2 anys després del que es proposés. Montero ha dedicat la llei a totes les dones que han sortit al carrer per defensar-la.
I hoy, todas las mujeres que algún día salieron a las calles de sus ciudades, de sus barrios, de sus pueblos a gritar, hermana, yo sí te creo, hermana, aquí está tu manada, solo sí es sí. Hoy todas esas mujeres, millones de mujeres, saben que esta ley es suya, que esta ley se aprueba hoy gracias a ellas.
La norma s'aprovarà després dels vaivens a la negociació política, fins i tot dins del si de la coalició de govern.
Repassem els punts claus de la llei de garantia integral de les llibertats sexuals. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda.
Que Canvia el concepte de consentiment i s'elimina del Codi Penal la distinció entre abús i agressió sexual.
Les víctimes ja no hauran d'acreditar que han patit violència o que s'han resistit, perquè tot acte sexual sense consentiment serà una agressió. Recordem que en la primera sentència del cas de la Manada, els jutges van concloure que era un cas d'abús i no d'agressió sexual, perquè no van considerar que hi hagués violència ni intimidació en la violació en grup a una noia de 18 anys per part de 5 joves.
Es garantirà una atenció integral a les víctimes i es posa fi a la revictimització.
Es farà aplicant mesures com la d'evitar que la dona hagi d'estar en contacte visual amb el presumpte agressor o permetre que pugui declarar en sales especials.
Una de les esmenes presentades preveu obligar els agressors que tinguin menys de 18 anys a seguir programes formatius sobre educació sexual i igualtat de gènere.
L'han presentat els grups del PSOE, Unides Podem, Esquerra Republicana i Bildu, i previsiblement s'inclouran el text final abans de remetre'l al Senat.
I una de les polèmiques, la prostitució quedarà al marge de la nova llei.
La llei continua el tràmit parlamentari sense els articles que penalitzen el proxenetisme no violent ni tampoc a qui es lucri amb el lloguer de locals destinats a afavorir l'explotació de la prostitució. Tot i això, en el projecte de llei sí que es considerarà il·lícita qualsevol forma de publicitat que contribueixi a promoure la prostitució.
El text inclou una multa d'un a tres mesos per les persones que rebin fotos o vídeos sense autorització de la persona afectada.
També pels que menys tinguin greument la seva intimitat i que les difonguin, revelin o cedeixin a tercers sense permís de l'afectat.
Finalment, la llei contempla el reconeixement del dret de residència i treball a les víctimes de violència sexual en situació irregular.
També estableix el dret a rebre ajudes a les mares de menors assassinats per les parelles o exparelles en el que es coneix com a violència vicària.
Gràcies, Pau. I, Judit, continuem amb tu, perquè la llei de l'audiovisual serà aprovada finalment també amb l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra d'Esquerra Republicana, que creu que el redactat final discrimina les productores petites. Els socialistes finalment han acceptat una esmena de PP i Ciutadans que obre la porta, que també es considerin productores independents aquelles que treballen per grans grups mediàtics.
Aquest canvi d'última hora ha motivat que el PP finalment s'abstingui, mentre que ha indignat Esquerra Republicana, que hi votarà en contra perquè creu que els socialistes han dinamitat l'acord que havien assolit amb el seu partit. Ho diu el diputat Joan Margall.
No vamos a dejar tirados al sector de la producción independiente de Cataluña. Con esa maniobra con la derecha, ustedes se están cargando que puedan salir muchas más Alcarràs. Es decir, producciones independientes y en lengua catalana.
Qui també s'hi oposa, Junts per Catalunya, ho ha explicat a l'Estel Migdia la diputada de Junts, Pilar Calvo.
Per dir-ho molt ràpidament, no es garanteix la presència del català a les grans plataformes. Està, per tant, en risc el futur de la nostra llengua. Davant d'això, ens hem de quadrar i hem de dir que no. El vot és no. No és una abstenció que és posar-se de perfil. I, per suposat, no és un sí que blanqueja aquesta gestió nefasta que està fent de l'audiovisual el govern espanyol.
Calvo també ha sentenciat que des de Catalunya gestionen molt pocs recursos destinats al món audiovisual, perquè des del Ministeri de Cultura hi ha una discriminació de les llengües cooficials en benefici del castellà.
I aquest matí Pedro Sánchez ha anunciat que reformarà la llei de secrets oficials, que no es modifica des de la seva creació l'any 1968. El govern espanyol també modificarà la norma que regula el CNI per augmentar el control judicial de les actuacions del Servei d'Intel·ligència.
Ho ha anunciat durant la seva compareixença al Congrés per donar precisament això, explicacions sobre el cas Pegasus.
Es impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales, así como, lógicamente, a los mejores y mayores estándares internacionales. La nueva ley de secretos oficiales y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse en el futuro.
Les mesures les ha anunciat després d'admetre que el CNI va espiar 18 independentistes amb aval judicial. Ha volgut deixar clar, però, que el seu govern no tenia cap tipus de coneixement d'aquest espionatge i s'ha compromès a que no tornarà a passar. Ara bé, diu que no pot parlar en nom del govern del Partit Popular sobre si estava o no el dia de l'espionatge.
Els partits independentistes no es mostren satisfets amb l'anunci de Sánchez perquè creuen que el govern espanyol sí que tenia constància de l'espionatge per motius ideològics.
Tant Esquerra com Junts per Catalunya no creuen que Pedro Sánchez no estigués al dia de l'espionatge. Y así lo han dicho.
¿Qué es que ustedes consideran al independentismo una amenaza tal para el Estado o para el marco constitucional como el yihadismo internacional?
Lo que hace el CNI, las directrices políticas, los objetivos, los marca, los aprueba y los firma el presidente del gobierno del Estado español. Es decir, usted.
Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya. Els dos partits han criticat que s'espies als independentistes si realment no amenaçava les institucions de l'Estat i retreuen que se'ls compari amb el terrorisme.
A Catalunya, Ciutadans i Vox ja han portat la futura llei del català al Consell de Garanties Estatutàries. Ho fan perquè no es pugui votar demà, com estava previst, i, per tant, no es pugui aprovar abans de dimarts, l'últim dia que té el govern per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Això paralitza el calendari i impedeix poder-la aprovar la votació al ple que estava previst per demà divendres. La diputada de Ciutadans, Anna Grau, ha defensat el perquè d'aquest moviment al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Aquesta mena de llei in extremis ad hoc per eludir una sentència judicial, bueno, van a pinyes, però que els ha costat posar-se d'acord per pactar un article i mig, i nosaltres el que volem visualitzar bàsicament és que hi ha una part important del Parlament de Catalunya no està d'acord amb això que s'està fent. Això té una representació social molt més àmplia.
Grau creu que s'hauria de tornar al pacte dels anys 80 i que no s'hauria d'imposar el català a les persones castellanoparlants.
Gràcies, Judit.
A vosaltres.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Si no s'ha vist abans, d'aquí a 4 dies, mig centenar de persones que viuen en una nau de l'Hospitalet de Llobregat quedaran al carrer després que l'Ajuntament hagi ordenat el seu desallotjament. Hi ha una quarantena d'adults, alguns amb problemes mèdics i almenys 6 menors d'edat afectats. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Entre les persones que hi ha en aquesta nau hi ha que tenen problemes mèdics com càncer o asma. Hem parlat amb un d'ells, qui ha explicat que estan tots molt malament perquè assegura que no tenen cap alternativa.
¿Qué vamos a hacer? Como nadie no te ofrece otra oportunidad. Claro que vivimos así como somos pobres, como nadie no te ayuda.
La síndica de greuges de la ciutat també ha obert un expedient urgent per comprovar si es vulneren drets fonamentals als afectats. La defensa de part dels afectats, l'advocada Mireia Salazar, ha criticat la falta d'acció de l'Ajuntament. Són declaracions a Ràdio Estel.
En cap moment cap persona, cap funcionari municipal s'ha dirigit, no, a les persones que habiten la nau per parlar i trobar vies alternatives. Per tant, aquest desallotjament doncs deixaria en situació de desemparament a nombroses famílies que són vides, que s'han d'atendre i que és responsabilitat municipal fer-ho per garantir doncs, no, el dret a la salut, a una vida digna i el dret a l'habitatge, no, que són drets fonamentals recollits a la nostra Constitució.
Fons del Consistori han assegurat a Ràdio Estel que l'edifici de titularitat privada no és habitable i, per tant, representa un risc per a les persones que hi viuen. De fet, asseguren que fa temps hi va haver un incendi.
Gràcies, Sílvia. I una cinquena part de les pensions que es cobren a l'Estat estan per sota dels 600 euros. De fet, més de la meitat dels pensionistes cobren menys de 1.000 euros.
Ho ha explicat l'economista Miran Etxezarreta en una entrevista al Matí a Ràdio Estel, on també s'ha preguntat com es pot viure amb aquests ingressos.
A ver cómo se vive con 600 euros. Y hay un 60% de todas las pensiones, contando las otras también, está por debajo de 1.000 euros. O sea que la media son 1.000, pero por debajo hay un 60%.
L'economista també ha detallat que menys d'un terç dels pensionistes cobren entre 1.000 i 2.000 euros i només el 12% supera els 2.000 euros. A Espanya, la pensió mitjana és entre 1.030 i 1.080 euros.
Els hospitals tramitaran les baixes laborals quan un pacient quedi ingressat. Amb aquesta mesura, Salut calcula que reduiran entre 180.000 i 324.000 les visites als CAPs i així tindran menys càrrega de feina.
I la mesura s'està aprovant amb una prova pilot a l'Hospital Partaulí de Sabadell, 19 àrees de salut on s'han tramitat 400 baixes. La directora del Servei Català de Salut, Gemma Kreywinkel, creu que el circuit per tramitar les baixes és deficient perquè el metge de primària pateix duplicitats o no rep la informació clínica que se li demana quan se li demana aquesta documentació. Si els hospitals fan la gestió, Kreywinkel afirma que s'evitarien desplaçaments i s'agilitzarà el procés.
Un jutjat ha citat a declarar Carmen Cabezas i Adrià Comella i dos càrrecs de salut per l'endarreriment en la vacunació de la Covid a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Actualment, Carmen Cabezas és secretària de Salut Pública del Departament de Salut, però durant el mandat d'Alba Vergés com a consellera, quan va començar, de fet, a vacunar els sectors essencials com la policia, era subdirectora general de Promoció de Salut. Pel que fa a Adrià Comella, quan es van denunciar els fets, era director del Servei Català de Salut. El Sindicat del Cos de Policia Nacional, JUPOL, i l'Associació de la Guàrdia Civil, JUSCIL, van posar aquesta denúncia perquè consideren que Salut no els va vacunar al mateix moment que van començar a posar l'antídot contra la Covid als Mossos Esquadra i els agents de la policia local.
L'Agència Europea del Medicament ha aprovat la primera pastilla contra l'insomni que no crea tolerància ni efectes secundaris.
El doctor especialista en la son, Eduard Estivill, ha demanat al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel posar el nou medicament en context i anar sempre atacant a l'arrel del problema per millorar la son.
El que hem de saber és que aquesta substància nova, que prové d'una altra línia d'investigació que ara es feia servir, diguéssim, que eren les benzodiazepines, parlo, per exemple, de l'oxidal, ara aquesta ve d'una altra branca, que és la substància que controla la nostra alerta, la nostra vigília.
Per consumir aquest medicament es requerirà una recepta mèdica per poder comprar a les farmàcies i tan sols estarà indicat per pacients adults amb insomni sempre que els símptomes s'allarguin durant 3 mesos causant un impacte considerable en la seva activitat diurna, assenyala l'Agència Europea del Medicament.
El nou cap d'estat islàmic hauria estat detingut a Estambul. Segons el portal de notícies turc ODTV, l'operació antiterrorista es va desenvolupar durant la setmana passada amb la màxima discreció, cosa que va permetre capturar el líder jihadista sense disparar cap bala.
Segons aquest portal, l'arrest es va produir la setmana passada en una operació internacional i ha permès a la policia recuperar informació sobre el funcionament dels interrogatoris del grup terrorista. El Quraishi havia assumit el lideratge de l'estat islàmic fa poc de més de 3 mesos, després que els Estats Units anunciessin l'assassinat del seu predecessor. S'espera que el president turc Erdogan doni més detalls sobre la detenció en els pròxims dies.
I aquí a Espanya, a La Rioja, una explosió en una planta de biodiesel a Calahorra ha provocat 2 morts i ha obligat a desallotjar 250 nens que eren d'excursió a la zona.
L'alcaldessa de la ciutat, Elisa Garrido, ha publicat a Twitter que la situació està controlada, però ara el que més preocupa és que les flames arribin als dipòsits on hi ha materials altament explosius. Ara mateix l'objectiu és controlar l'incendi per evitar mals majors i per això, a més de diverses dotacions de bombers, s'utilitzarà també un helicòpter per llançar aigua.
A Barcelona, un jutge ha anul·lat la multa de 60.000 euros a l'organització d'extrema dreta Azteuir per fer propaganda antifeminista amb un autobús pels carrers de la ciutat.
L'Ajuntament de la ciutat va denunciar l'entitat al·legant que la campanya vulnerava una ordenança municipal perquè difonia missatges que atempten contra la dignitat de la persona o vulneren valors i drets reconeguts en a la Constitució espanyola. Els fets van passar abans del 8M del 2019 i l'autobús lluïa expressió com no és violència de gènere, és violència domèstica, o les lleis de gènere discriminen l'home, acompanyades d'una imatge de Hitler amb la cara maquillada de color lila i el símbol feminista a la gorra. Ara el jutge ha considerat que la campanya s'emmarca en la llibertat d'expressió i ha retirat la multa.
L'Audiència de Barcelona ha avalat que la cantant Shakira vagi a judici. Està acusada de fraudar 14 milions i mig d'euros a Hisenda per suposadament simular no residir a Espanya i ocultar ingressos mitjançant un entramat amb seu en paradis fiscals.
Segons l'interlocutori, el tribunal desestima el recurs de Shakira contra la decisió d'un jutjat d'Esplugues de Llobregat. Així, confirma que hi ha suficients indicis per jutjar l'artista. Shakira ja ha pagat els 14 milions i mig d'euros que l'agència tributària li exigia, però això no impedeix que vagi a judici.
La dona de 60 anys que va ser apunyalada a Barcelona amb arma blanca per un familiar ha mort dies després de l'agressió.
Els fets van tenir lloc el passat 18 de maig. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari de la capital catalana, on finalment ha mort l'agressor. Un home de 40 anys va ser detingut per la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas i ara resten pendents dels resultats de l'autòpsia per determinar les causes de la mort, que de moment i segons les fonts policials no són clares.
La Fiscalia demana 3 anys i mig de presó per l'activista veí de Sants, Carles Sans, per les protestes de Pablo Hasél.
Segons Alerta Solidària, en les pròximes setmanes la jutgessa haurà de fixar el dia del judici. L'activista va passar 5 dies a presó arran dels incidents i els fets van provocar una onada de solidaritat al seu barri. La petició de presó va acompanyada d'una ordre d'allunyament durant 2 anys de la comissaria de la Via Laietana. Les protestes per la detenció de Hasél van comportar 148 detencions i 11 empresonaments.
Ràdio Estel. Punt i seguit, amb Diana Silva.
Després de 12 anys, el grup Sense Sal s'acomiada dels escenaris.
Hem viscut de tot, ha estat dur, però ja és això. Vam cometre mil errors i encara hi som. Diuen que la sort no es tria, i tu ja sabem.
La La banda catalana posa punt i final a la seva trajectòria amb la publicació del seu últim senzill, Mira on som, i una gira que acabarà el 16 de desembre a la Sala Apolo.
I aquesta nova cançó que estem escoltant parla del seu recorregut i posa en perspectiva tot allò que han viscut junts. La dediquen tant al projecte com a la gent que els ha seguit durant tots aquests anys. Sense Sal va néixer el 2011 a Terrassa i diuen adéu després d'una dècada en actiu, 4 discos, una cinquantena de cançons i més de 250 concerts, i amb una gira que comença aquesta primavera i que ve, com deia la Diana, acabarà a la Sala Apolo al desembre.
El Carràs ja és la pel·lícula espanyola més vista de l'any, amb més de 300.000 espectadors. El film de Carla Simón, distingit amb l'Os d'Or del Festival de Berlín en la seva quarta setmana al cinema, segueix sent la més vista.
I la pel·lícula ha superat el 1,5 milió d'euros de recaptació i la seva directora ha fet un vídeo d'agraïment al públic pel seu suport. La notícia coincideix amb l'estrena del Carràs a Itàlia, prevista avui. Segons una de les productores del llargmetratge, es podrà veure 90 cinemes d'arreu d'Itàlia. El Carràs també es podrà veure properament a Alemanya, França i també els Estats Units.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça femení ja és a la final de la Copa de la Reina després de superar ahir el Real Madrid per 4-0 a les semifinals. Aquest diumenge s'enfrontaran al Huelva a 12:45 del matí, un horari que ha portat polèmica.
L'horari ha estat fixat al matí perquè l'equip local, el Corcón, que juga a segona divisió, juga el mateix diumenge a les 8 del vespre en horari unificat perquè el seu rival, l'Eibar, es juga a l'ascens a primera divisió. Al mal horari també se li sumen les condicions atmosfèriques, ja que es preveu una temperatura llavors que superi els 30 graus. Des de la Federació Espanyola de Futbol defensen que aquesta és l'única opció d'estadi que tenien, ja que no era viable l'altra opció, que era jugar a Tenerife, un horari que també dificulta el desplaçament dels aficionats que vulguin assistir a aquesta final, perquè l'estadi té una capacitat de 5.100 espectadors, una xifra molt llunyana a les que han acompanyat l'equip de Giralde en els últims partits.
El jugador del filial del Barça, Ferran Jutglà, ha comunicat aquest migdia que deixarà el club aquest estiu. Ho ha fet en una carta a les seves xarxes socials.
A l'escrit, Juglà s'acomiada del Barça i també ha agraït a la direcció esportiva del club que entengués la seva decisió. En el comunicat, Juglà també explica que vol unir-se a un altre projecte per tal de consolidar la seva carrera com a professional. Tot i la decisió, el davanter no ha tancat les portes a tornar al Barça en un futur. Juglà ha estat el màxim golejador d'aquesta temporada en el Barça B i, de fet, és un dels jugadors que havia estat cridat per Xavi Hernández en diverses ocasions per jugar amb el primer equip també aquesta temporada. Encara no se sap de forma oficial el destí del jugador, però tot apunta que les negociacions més avançades són les que té amb el Bruixes.
El Barça és el tercer club més valuós del món. El club blaugrana ha baixat de la segona a la tercera posició del rànquing que lidera el Real Madrid, seguit pel Manchester United.
Així ho ha conclòs l'informe de European Elite 2022 que elabora la plataforma Football Benchmark. Tot i la temporada plena d'entrebancs del club blaugrana, amb les pèrdues de 481 milions d'euros en el tancament del darrer exercici anual, el club blaugrana només ha caigut una posició. El Real Madrid ja liderava aquest rànquing en l'any 2021 i són els únics que superen els 3.000 milions d'euros. El Manchester United compta amb 2.800 milions i el Barça amb 2.814, una mica menys que el Manchester United. Fora del podi també segueixen el Bayern de Múnich i l'altre finalista de la Champions, el Liverpool. Aquest estudi també ha destacat que els clubs estan experimentant un creixement mitjà del 10%, malgrat que encara s'està molt lluny dels exercicis anteriors a la Covid-19.
El Girona juga aquest diumenge el darrer partit de la temporada contra el Burgos, un partit important si els vermells volen disputar els play-offs d'ascens a primera.
Els gironins són cinquens a la classificació, a 2 punts del setè classificat, que és l'Eivissa. No poden fallar en aquest darrer partit si volen assegurar lluitant als play-offs. Avui el migcampista Pol Lozano ha assegurat als mitjans del club que aniran a la trobada amb tot.
Quan vam acabar el partit d'aquest cap de setmana ja teníem moltes ganes de que arribés el partit del Burgos i jo crec que anem allà amb tot, anem evidentment a guanyar. Sabem que l'única manera per entrar al play-off serà guanyant. Bueno, jo crec que tenim l'energia suficient com per afrontar aquest partit amb tot.
El partit es jugarà a les 8 del vespre en l'horari unificat, com també dèiem abans, pels equips que juguen a alguna cosa. L'Eibar, recordem, i l'Almeria són pel moment els dos primers classificats que jugaran l'ascens directe.
En bàsquet, aquest vespre la penya s'enfronta al Tenerife en el primer partit de la seva sèrie dels play-offs de la Lliga CB.
La penya rep a l'Olímpic a l'actual guanyador de la Champions de la FIBA, el Tenerife, el tècnic verd i negre. Carles Duran assegura que l'equip està bé i que la diferència la marcarà el factor pista.
El que ha passat fins ara ja no podem tirar enrere.
El que sí que sé és el repte que tenim, i el repte que tenim és superil·lusionant. Ens hem guanyat fent una gran lliga regular, doncs tenir el camp a favor. Sí que és cert que hem quedat quarts i, per tant, juguem uns al cinquè, i la diferència entre nosaltres és de petits detalls, però, bueno, l'Olímpic ha de marcar la diferència, no?
Duran encara no sap si podrà comptar Brodzianski en aquesta trobada, que pel moment és dubte. El partit serà a les 9 del vespre. Ahir el Baxi Manresa va perdre contra el Real Madrid i ara estan obligats a guanyar dissabte per forçar el tercer partit i seguir amb opcions a la lluita pel títol. Demà és el torn del Barça, que rep el Gran Canària al Palau Blaugrana.
En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per la tercera ronda del Roland Garros després de superar Kaia Jubán en el tercer set.
La catalana s'ha emportat el primer set per 7-5, però s'ha desinflat en la disputa del segon i l'ha perdut. El partit ha marxat al tercer set i definitiu, que Badosa ha solventat per la via ràpida amb un 6-2. Amb aquesta victòria, Badosa, número 4 en el rànquing ATP, ja és el 700 de final del Roland Garros, on s'enfrontarà a Kudermetova, número 29 del món, per una plaça als 8ens de final.
I acabem amb ciclisme, perquè De Bon ha guanyat la 18a etapa del Giro d'Itàlia a l'esprint.
L'holandès Dries De Bon, de l'equip Alpecin Fenix, ha estat el més ràpid a l'esprint, amb un temps total de 3 hores i 21 minuts. A fin ha estat segon i Kort Nielsen ha estat el tercer classificat. Demà es disputa una nova etapa d'aquest Giro d'Itàlia, una etapa de muntanya que va de Marano Lagunare a Santuario di Castelmonte i compta amb un recorregut de 178 quilòmetres.
Avui fa 10 anys que el tema Eufòria de Lorin va guanyar Eurovisió. La cançó es va convertir en tot un èxit a Europa i va vendre més d'un milió de còpies en només una setmana. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El matí és...
opinió.
El matí és...
informació.
El matí és...
entreteniment.
I ho tens tot cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Maria, en Tino, l'Àlvaro, la Blanca i 4 milions de persones més reben cada any l'ajuda de l'Església.
Per elles, per tu, per tants, marca la X de l'Església a la declaració de la renda.
Descobreix més històries a portantos.es.
Tot anirà bé també a les xarxes. Busca'ns com Tot anirà bé Estel a Twitter i Instagram i serem tots teus. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.